veuràs el que han fet els venedors per transformar-la, gairebé duplicant la superfície habitable i afegint una pista esportiva d'última generació.
És brutal, és brutal. És, val la pena veure-la.
És molt... Hi ha el vídeo de la casa, sí, i la veritat és que sí.
És d'aquestes coses, jo d'aquestes coses mansió. Sempre les miro perquè...
Perquè t'encantaria et veure allà, eh? Mai
em veig allà i dient qui visqui en aquesta casa no pot no ser feliç. Penso jo, no?
Sí.
I el barri i tot, que és tot allò residencial.
Sí, sí,
no?
sí. És preciós, l'han deixat molt bonic, la veritat. Llavors, el vídeo de la casa ha anat combinant vídeos de la pel·lícula amb parts de la casa, sí, és bastant és divertit. Sí. Són 800 metres quadrats, 5 habitacions, 6 lavabos. Mireu, un altre cop, més lavabos que habitacions. Es torna a...
Ai, mira, no ho entenc,
fixa't, mai són prous.
Espais renovats, el que dèiem, la pista de bàsquet, una pista d'última generació que està dins mateix de la casa, una part del soterrani. Llavors, la casa ja va estar a la venda el 2012. 3 anys més tard van arribar a pagar més $1.5 milions per adquirir la casa.
I li han tret rendiment, ara.
Hombre, si li han tret rendiment. Sí. Més tard, el 2018, la casa va ser renovada, ampliant i millorant molts dels espais. El 2021, els fans de la pel·lícula van tenir l'oportunitat de llogar la casa, no sé si ho sabíeu.
No.
Es podia llogar per Airbnb, per una nit, a un preu de 20 euros la nit.
Només?
Sí, molt, molt econòmic.
Hem fet tard.
Era com una mena de maniobra de màrqueting i de fet, no només era l'experiència de dormir aquesta casa, sinó que havien preparat doncs, diverses... lo de la pintura de la pel·lícula, també pizza, vull dir que havien preparat com tot una mica de...
Customitzat, una mica.
Molt, molt customitzat, sí. Llavors, això, l'Airbnb va incloure la propietat de la seva plataforma, després de redecorar-la perquè quedés com el rodatge, i després d'això, doncs, ara, fa una setmaneta, es va posar a la venda per 5,25 milions de dòlars.
Fantàstic.
Molt bé.
8 dies ha durat, ja està comprada, em sap greu per als oients que volíeu comprar-la. Ja no teniu l'oportunitat, però això... Si voleu, ho podeu visitar, el vídeo.
No, jo estic molt feliç, primer, perquè m'encanta aquest tema. El vídeo és fantàstic, busqueu-lo, us encantarà
veure'l,
si sou fans de la pel·lícula. I dos, ha sonat aquesta meravellosa cançó, que per mi ja està...
I tant.
Ja està
el dia fet.
Encara sona.
Et vols comprar una casa? Saps on anar? Tu di amb nosaltres. A Capravo!
És que hi ha de tot,
Ai.
Mira, potser una casa no, però farem... per omplir una casa...
Home, bona aquesta. Bona.
Ho farem ràpid, això, perquè volem fer tertúlia, està un tema molt interessant, i volem que parli Manolo, sobretot.
I tots
els convidats, sí, també, moderant i tot. Però Manolo, sobretot Manolo. Escolteu, tenim Cistella Nova, s'estrena el mes, i per tant, Capravo ja ens ha enviat una nova cistella per sortejar amb els nostres oients. Atenció, aquesta és Productes de Proximitat DOP IGP. DOP IGP, que ho sapigueu, ¿vale?
DOP IGP?
Sí, procedents de petits productors i cooperatives agràries de Catalunya.
Ah, molt bé, això ens encanta.
Sinònim de qualitat, varietat i riquesa
i
de territori.
I més avui, que hi ha els pagesos manifestant.
Tenim arròs del Delta de l'Ebre, monxeta del Ganxet, avellana de Reus, 4 tipus d'oli, oli de les Garrigues, oli de Siurana, oli de Terra Alta i oli de Baix Ebre Montsià.
Uau.
4... Bueno, és que aquesta cistella, que no rebem aquí atracadors per emportar-se-les, perquè és or
sí,
pur.
Sí.
I 2 tipus de vi, denominació d'origen. Vi rosat, Conca de Barberà Portell, i vi blanc, Terra Alta, Clot d'Encís. Tot això preparat per vosaltres.
Tenim
una pregunta, anirem ràpid, anirem per feina.
Vinga, va.
Pregunta del dia, perquè avui és el Dia Internacional...
Uy.
Del sommelier.
Soy un laburante latino, me gusta el vino, me gusta el vino. Sea blanco, tinto, rosado, a mí me da igual, a mí me da igual. Vuelvo cansado de la obra, de tanto arrastrar, de tanto cargar. Tengo un poco en mi bolsillo.
¿Sabeu que es un sommelier? A Joanny li pregunto, perquè...
Pràcticament
ella és sommelier.
Jo sóc mig sommelier.
Tu has entrevistat sommeliers, no?
Sí,
on són les dones.
On són les dones. Olma,
jo
tu què eres?
Jo he fet moltes cates de vins.
Mira-la ella.
És veritat.
És que tu ho has fet tot.
Formatges, eh?
Sí, formatges també.
Oi, la millor combinació.
Sí, sí, sí.
Les nines de fusta, com tu, doña Rogelia, bebeu vi també.
No gaire.
Bueno, un sommelier és aquella persona amb coneixements, estudis i experiència en begudes, especialment en vins, però també inclou altres licors, com destilats i infusions. És a dir, tenim un dia mundial dels sommeliers, que sembla ser que és molt important. Jo sóc un absolut inepte respecte als vins. No tinc ni idea de res.
Però t'agraden?
És que és d'aquestes coses que m'agradaria que m'agradessin, però no tinc oportunitat. Quan he provat un bon vi, m'ha agradat. Saps què passa? Que com no veus pràcticament alcohol, només un glopet de vi, i ja em té més marejat. Per tant, no abuso massa, no? Quan tasto i tal. En fi, la pregunta del dia per jugar amb vosaltres és molt fàcil. Entens de vins o no tens ni idea, com jo? Ets un mini sommelier o aquest és un món que per tu és completament aliè? Ja sé que aquí, més o menys, tothom ja us heu significat. Jo no, jo sóc la cara de la moneda, com habitualment.
És la cara B.
Sóc la cara B d'aquesta moneda. Per tant, aquesta és la pregunta. Si en tens de vins, si tens idea, si no, quina és la teva relació amb el vi? Però no només si t'agrada o no t'agrada, sinó si en tens. Si vas i mires allà tots els vins que n'hi ha i dius, doncs aquest millor per aquí, però aquest, això, marida millor amb allò altre i no sé què, i no sé quantos. Bueno, en fi. Res, respostes al 663 99 30 62, missatges de veu o missatges per escrit, 663 99 30 62, i al final del programa us llegim, i divendres participeu perquè entrareu en el sorteig de la nova cistella Cap Bravo.
I nosaltres que anem a publicitat i de seguida saludem a Emilio Román, Manolo Emilian Mestre i Lluís Foix en aquest estudi.
Ràdio Estel.
Una setmana a Voramar per 600 euros.
A Blanes, la Costa Brava.
Una setmana per 600 euros.
Un bungalow davant del mar per 600 euros.
Voramar, càmping familiar, 653-555-559.
Truca ara.
Només per estades fins al 7 de juliol. I per escoles, també Voramar.
653-555-559.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament,
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Emilian Mestre, aquesta hora, recordant inundacions. En fi, Manolo, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Lluís Foix, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya avui a aquesta hora Emilio Román, Rodríguez Álvarez, politòleg i analista polític. Emilio, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, va ser la setmana passada, però jo crec que la cosa encara cueja i encara cuejarà, l'aprovació de l'amnistia al Congrés dels Diputats. Una aprovació no exempta de polèmica al Congrés, on es va viure una sessió certament bronca, no, Lluís?
Sí, a veure, no és la més bronca de totes, perquè jo crec recordar haver-ne seguit de tant o més bronques, i si les comparem amb les corts de la Segona República, bueno, van ser molt més animades que aquestes de l'altre dia, no?
Manolo.
Amb tot, jo crec que no són formes en política, no? I sobretot que no hi ha un fil conductor argumental, sinó que simplement sembla que siguin caçadors que van a caçar el porc senglar i el primer que surt li disparen i després cap a un altre, no? I que falta, jo crec, un relat que orienti una mica les sessions, no? I cosa que ara no existeix, no? No només aquest dia, sinó en general.
De seguida li vull preguntar al Manolo, també, i a l'Emilio, que també ens acompanya. Però, Lluís, tu tens la sensació que la dreta no sap encaixar votacions, la dreta d'aquest país, em refereixo, no sap encaixar votacions que sap que perdrà?
No ho sé, si ho sap encaixar. Les perd o les guanyes. A veure, jo crec que la dreta, quan diu el Feijo que va guanyar les eleccions, és veritat, però això no vol dir que governi, perquè tots sabem, doncs, que la governabilitat no depèn de qui guanya les eleccions, sinó qui forma una majoria suficient per poder governar, no? Evidentment, jo crec que la dreta té un problema que també ho té l'esquerra, però l'esquerra l'ha superat molt. L'esquerra està molt fragmentada. O sigui, el PSOE té 121 escons, i amb aquests 121 escons necessita fer aquest rastreig que ha fet el Pedro Sánchez per poder governar, encara que sigui contradictori, no? La dreta, la divisió és molt més compacta. O sigui, el Feijó pacta amb Vox, o no té una majoria. Tampoc l'hagués tingut ara, perquè no sumaven. I per això, doncs, què ha passat? Que hi ha hagut, doncs, aquestes aproximacions entre el Feijó i Junts, encara que no sigui d'una manera exploratòria, perquè en un futur es podrien entendre millor amb Junts que no pas amb Esquerra Republicana. O sigui, Junts, o sigui, el PP, Vox i Junts, no és descartable que un dia puguin pactar. I aquí ho deixo.
Sí, és descartable. És afinitat ideològica, a excepció del tema de la independència, que és l'única condicional que falla, però el demés és una afinitat ideològica i fonamentada. Per tant, això és lògic. Ara, és probable, no ho veig tan probable tal com estan avui dia les posicions, però és lògic, eh? És lògic el plantejament aquest. Per mi, el problema greu, és la geometria variable que practica d'una forma sistemàtica el PSOE i el Sánchez. El sanchisme, vamos. I per mi el sanchisme no és el PSOE. Ho he de dir ben clar, eh? És a dir, per mi el PSOE pot ser, no sé, pot ser persones com el Martí Jusmet, com el López Burniol, com el mateix Foix, però en canvi no és el sanchisme. Diu, pot ser, he dit.
Pot ser.
La primera vegada que ho diu una cosa així.
No,
mira que fa anys que ens coneixem, però... Sí,
pot ser, però per això hi ha confiança. Però el tema és que el que hi ha ara no és el que hi ha ara és una cosa que es diu largo cavallerismo. És a dir, és una còpia, un calco de la política de largo cavallero a la que també hi hauria el Lluís indirectament amb el tema de les bronques del Congrés de Diputats Republicans. Aleshores, clar, aquest problema distorsiona la realitat política, perquè, clar, no hi ha una tipologia sanchista, l'ha creat ell. És una argumentació, diem, personalista. I això és un fet que malmet tota la geografia parlamentària. Clar, no saps mai quina és la garantia, quasi sempre anirà a mossegar a la seva esquerra, és a dir, als comunistes. Aleshores, què passa? Que, clar, la referència amb el Sánchez és molt difícil de poder fixar, perquè el lògic seria que en Catalunya, en aquest moment, el PP estigués afonamentant la majoria que pugui tenir Illa. i en canvi aquesta lògica no es produeix. És a dir, perquè està tot atravessat, tot mesclat, està tot mesclat en diagonal, no d'una manera vertical, que tu ho veus clar, el creuament de les dues línies. No, diagonal, per tant, on va? No sabem on va. I aleshores, jo crec que aquí tenim un problema polític de gran envergadura, perquè jo vaig despistat al PP, ho dic clarament, jo no vaig fixar la postura de Feijó, no la vaig fixar.
Ara que em deies, no vaig fixar la postura del Partit Popular, Manolo, demanaré que et col·loquis els auriculars, perquè aquest cap de setmana ha parlat Núñez Feijó precisament sobre la llei d'amnistia, ha tornat a dir que és una llei il·legal, i a veure què fa Europa. Així ho deia Núñez Feijó.
Si tanta reconciliación supone, ¿por qué no la publican en el boletín oficial del Estado para reconciliarse cuanto antes? ¿Sabéis por qué? Porque le tienen miedo a los efectos de esa ley. Porque es ilegal.
Home, jo estic d'acord. Amb aquest argument, jo estic d'acord. Estic d'acord perquè, evidentment, jo considero que és anticonstitucional aquesta llei. No sé per on volen salvar-la, però és anticonstitucional.
Europa té alguna cosa a dir-hi, Manolo?
Sí, clar. I la dirà. I la dirà segurament l'apel·lació que fan els jutges directament al Tribunal Europeu. Aleshores, clar, que la conducta de Sánchez a mi ha produït absolutament surrealista. Presenta una llei que sap que va contracorrent i que no, l'opinió pública espanyola no la vol, el propi PSOE no la suporta. Solament s'han de cosa amb això el 40% dels votants del PSOE en les enquestes d'esta setmana. És a dir, aleshores, clar, és una contradicció tan gran, no és una paradoxa, és una contradicció interminis tan gran que, clar, el propi Sánchez, per vergonya, no va anar a cap debat. A cap debat. No va intervenir en res. No va anar a cap debat al Congrés. Clar, van a votar i prou. Per què? Perquè no s'atreveix. I què ha passat? Que ara, al sortir la llei, l'estan demorant en publicar-la al boletí oficial, perquè seria un pas ja definitiu i estructural d'un canvi d'escenari polític. I aquest canvi d'escenari polític li perjudicaria a la seva campanya electoral de les europees. Clar, és que és un joc tan elàstic i tan poc seriós que a mi ho trobo delirant. Per tant, amb això sí té raó, Feijó. En altres coses que jo li veig, no les veig.
Emilio, sobre la llei d'amnistia.
Home, per mi la llei d'amnistia s'ha de tenir en compte diferents interpretacions. Per un punt més de la lluita del poder, crec que és un èxit sobretot dels partits independentistes que han aconseguit convertir una llei impossible fa un any a una llei possible. I això crec que és Esquerra i Junts, és normal que el Congrés fossin els més contents a l'hora de felicitar-se. I a l'hora de fer passar una llei com aquesta també és un èxit perquè no era fàcil i dintre de geometria variable no era tampoc molt clar que dintre del grup socialista del PSOE tothom arribés a mantenir la disciplina de vot, perquè era molt tentador, al cap i a la fi la diferència de vots ha estat 172 contra 177. Era molt, 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 molt assequible no respondre a la disciplina. I dintre de la part d'una visió més de consolidació, de tenir una llei més com ho diria jo, més acordada entre tots, és veritat que és un fracàs. En el sentit de, ja estem parlant d'inconstitucionalitat, que jo no ho sabria dir, això ha de ser el Tribunal Constitucional, però sí és veritat que una llei d'amnistia, que és un perdó general d'un conflicte que simplement s'enfoqui en una majoria absoluta, que són les que necessiten les lleis orgàniques, però això necessitaria una llei més ambiciosa, una majoria més ambiciosa, a nivell d'unanimitat no, però una majoria qualificada com a mínim. Una llei d'un perdó.
És que, Emili, jo crec que aquí hi ha hagut una irregularitat, perquè no s'ha fet l'aplicació normativa al Congrés de Diputats, que lleis orgàniques requereixen majoria qualitativa, i no s'ha aplicat, s'ha fet majoria simple.
No, majoria absoluta en aquest cas.
No, però sí, absoluta simple.
Bueno, sí, clar.
De tres vots de diferència?
Sí, efectivament.
I són quatre quintos, o tres quintos, no recordo molt bé si són tres quintos o quatre quintos.
Sí, una qualificada serien tres quintes parts.
Claro.
Sí, això és el problema que veig amb l'amnistia, de dir, a nivell de lluita de poder, és un èxit per als independentistes i pel govern de Sánchez, que bé, ha aconseguit, com bueno, ho ha comentat Manolo, per mi va guanyar el govern amb la investidura, però si es podria dir que, entre cometes, va perdre el país del suport social respecte a aquesta llei, que és polèmica dintre dels ciutadans del conjunt del país. A Catalunya és menys polèmica, evidentment, no ha generat tant conflicte i tenim les eleccions catalanes que poden corroborar la idea que Salvador Illa tampoc ha tingut bueno, no ha estat castigat electoralment, però és una llei que possiblement generi més conflicte del que pensem i una clara influència en les eleccions europees, perquè al cap i a la fi les eleccions europees dintre la dreta política estan plantejant com un plebiscit respecte a la gestió de Sánchez, que això és un problema perquè està contraposant amb els interessos europeus, etc. És polèmic i és trista des d'una visió més de consens polític, perquè al cap i a la fi és molt, molt precari. I és a dir, els amnistiats seran amnistiats, si arriben, i si els jutges no fan de prolongar els tempos i tal, però si arriba la constitucional i és inconstitucional, si no m'equivoco, la retroactivitat simplement pot ser favorable als condemnats. En aquest cas seria desfavorable fer caure aquesta llei, no passaria res. La llei és anticonstitucional, però l'objectiu polític d'amnistiar les persones responsables del procés ho han aconseguit. Llavors, bé, sí. Políticament és molt interessant, però conflictiva.
No, a veure, jo primer volia dir abans que en el Congrés hi trobo a faltar una mica, que la República sí que hi era, una mica d'ironia. Sí, perquè sembla que sigui el judici final cada sessió. Bueno, però dit això...
Ja em permetràs, Lluís, i el Manolo segur que ho sap. A casa nostra jo crec que en queda un de diputat del Parlament de Catalunya que fa servir la ironia com ell sol, i es diu Alejandro Fernández.
Sí. Però tornant al tema, jo crec que... afegim el que heu dit el Manolo i l'Emili, jo crec que jo vull afegir una altra qüestió, que és la qüestió, diguem-ne, finalista. Per què el president del govern espanyol és president del govern? Doncs perquè arriba un pacte amb un partit que una de les coses que li demana és l'amnistia. Sí. I aquí jo crec que rau el gran problema. El problema no és polític. El problema no és de majories. El problema és ètic. O sigui, no es pot construir... Sí, és el que penso, eh?
No, que sí.
A veure, no es pot construir una política sobre una mentida. Si tu has dit que mai a la vida, i només cal veure aquests dies, per les xarxes, i pels Instagrams i tot això, els cops que tant el Pedro Sánchez com el Salvador Illa, com la Yolanda Díaz, com qualsevol persona, abans de les eleccions, el que deien de l'amnistia, que no seria de cap manera.
Hi ha un tall de Salvador Illa que és
brutal.
És brutal, que a sobre diu, i repeteixo,
sí,
no hi haurà amnistia. Bueno,
a veure, llavors això a on ens porta? Home, dius, és una mentida? No, diu que no és una mentida, sinó és un canvi d'opinió. Això és el que diu el president del govern.
La necessitat virtut.
I la necessitat virtut. Bé, i això, dius, és que això només passa al nostre país. No, això passa en molts llocs. Passa als Estats Units en aquests moments, passa als Estats Units, jo crec, d'una manera molt... molt brutal, per dir-ho d'alguna manera.
Delirant.
I llavors, a veure, jo crec que el tema, i perdoneu que entri ara aquí en un... el tema que es planteja avui a la política de les democràcies liberals és si la mentida té rèdit electoral o no. Doncs sembla ser que sí. Sembla ser que sí. O sigui, als Estats Units, si les enquestes... Jo hi vaig estar seguint una mica tot el tema americà a través dels canals internacionals, doncs sembla ser que la mentida té...
Sí.
Aleshores, si la política està... Altra cosa és que un canvi, altra cosa és que un defensi idees, que defensi interessos, tot això... però a part de la política. O sigui, hi havia un savi de Grècia que era en Siló, que deia la política és l'administració dels interessos contraposats de la gent. O sigui, evidentment que hi ha d'haver molta atenció a on es decideixen les qüestions que afecten a tots els ciutadans, no? Però aquí hi ha un tema que a mi em retrau en el sentit... Escolta, si tu has dit una cosa, la pots modificar, inclús pots arribar a dir... inclús pots arribar a dir, escolteu, mireu, jo havia dit que això no passaria mai, però mireu, ara m'ho he repensat, doncs...
Has trobat a falta d'explicació?
Sí, i tant, i tant. Va, una explicació, simplement... home, a veure, el que ha dit l'Emili, no? De la necessitat virtut. Aquesta és l'única explicació que se'ns ha donat.
Sí, 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 efectivament.
D'altra. Per tant, aleshores, jo crec que aquest és el tema no només aquí, no només aquí, no només aquí, a Catalunya, a Espanya i a Europa, als Estats Units... Als Estats Units, o sigui, si la mentida és un instrument polític que té conseqüències electorals positives, doncs aleshores sí que entrem en una dinàmica que jo crec que es desvirtua una mica el que és l'essència de la democràcia, clar, que no està basada en mentides, sinó que està basada en responsabilitats, perquè la política no és un ofici, la política és una responsabilitat, jo crec.
Bé, jo crec, Lluís, que això és la destrucció de la democràcia. El consagrar la mentida com a font de fiabilitat és el destruir la democràcia.
No, que tingui premi, o sigui, que no sigui castigada.
No, és que és la destrucció de la democràcia, perquè no hi ha fiabilitat en el que diu el polític i, per tant, no hi ha credibilitat en el que escolta el ciutadà. Per tant, se trenca l'esquema moral de la democràcia. I jo estic d'acord amb tu, és un problema ètic. I jo sempre he dit, i és una constant que ho he vist tota la meva vida, quan falla l'ètica, adiós la política, eh? És a dir, la política no s'aguanta sense l'ètica, que és l'estructura arquitectònica fonamental, bàsica. Després tindràs un color, un altre color, una altra opinió, etc. Seràs creient, no seràs creient, seràs musulmà, és igual. Però hi ha una fiabilitat fonamental ètica que no varia mai. I el cas actual espanyol, Sánchez ho ha carregat radicalment. S'ha carregat el fonament ètic de la política. I, per tant, jo dubto molt que sigui sostenible aquesta democràcia. Es diu, dubto molt. Jo ja no me crec els resultats electorals. Llavors, si seré bèstia, ja no me'ls crec.
És dur, això, eh?
No, molt dur. Però, esclar, és que, no me'ls crec. Perquè he vist el que ha passat en Venezuela. És dir,
i
quina és la mateixa empresa que fa el recompte en els països nord-americans? Indra. Dic sud-americans. Indra. I qui fa el recompte en Espanya? Indra. No me la crec. Ho dic sincerament, no me la crec. És dir, no.
Jo si no em crec això, llavors ja no
cal... És que per això...
No cal que anem a votar.
Per això t'estic dient que en aquest moment... Mira, jo tinc a casa un professor de l'Universitat d'Ottawa, dos dies, eh? Un amic meu que va estudiar amb mi a la Universitat de Barcelona. Que és català. I em diu, jo ja fa 5 o 6 anys que no vaig a votar. Dic, per la consciència clara que m'ho estan estafant. I ve del Canadà, no ve d'aquí, de Sant Climent de Sasebas, eh? Ve del Canadà. I diu, ja no m'ho crec.
Me
refereixo a la proximitat, però a distància.
Sí. Molts hi van fer la mil i ja, eh?
Vull dir, ja per això dic, jo no la vaig fer per això. Jo no la vaig fer. Però, aleshores, clar, aquest element és un element que distorsiona la fiabilitat. Jo sempre dic una cosa, que per mi el fonament del polític és l'autoritat. I l'autoritat s'aconsegueix com? No per principi, no per principi axiomàtic, no? Sinó per coherència. En quan trenques tu la coherència, per l'autoritat. I la mentida que és trencar la coherència, mentir, dir el contrari. És la necessitat, com dius tu, molt bé, fer la virtut. Aleshores, clar, tot això, de veritat vos ho dic, a mi em pareix que estem entrant en una fase terrorífica de la política democràtica en Espanya, en Europa, en alguns països, i sobretot en els Estats Units. Jo, el que estic veient amb el Trump, jo me'n faig creus. Sí. Dels Estats Units que vaig conèixer, sí, sí. I també va conèixer Lluís, dels anys 80, als Estats Units d'avui dia, no hi ha res que veure, perquè s'ha trencat el principi ètic, en recordeu-se'n, una mentida li costarà la presidència del president dels Estats Units, quan li va passar a Nixon.
Efectivament.
Quan li va passar a Nixon. Quantes mentides no va instal·lar el senyor Clinton? Quantes no en va instal·lar? Imagineu-vos el que va ser. Hasta la famosa Levinsky, i la goteta de no sé què. Vale? Pareu compte el que significa això. És un canvi estructural del pensament purità dels Estats Units. I ho estem vivint d'una manera aclaparadora en les borrades del senyor Trump. I aquest senyor em diuen que guanyarà les eleccions. Per tant, on va el món? On van les democràcies? Està la pregunta.
Emilio.
Sí, el tema de les eleccions a Espanya... És veritat, jo entenc perfectament l'escepticisme que poden crear els representants polítics, al final, les empreses i tal, però al final el nostre sistema té un sistema on estan els funcionaris. Mm. És a dir... jo quan he estat membre de mesa electoral i coneix i dintre la meva família hi ha persones que són funcionaris dintre del grup A1, tot el sistema que hi ha darrere, que no coneixem els ciutadans, veritablement a mi em dona molta més confiança als servidors públics. Entenc perfectament que des de la perspectiva dels representants polítics la confiança es perdi. I el tema de l'ètica, a mi sí em genera un debat perquè la pregunta seria de quina ètica estem parlant? Perquè un pot tenir l'ètica de la lluita del poder perquè sí. És a dir, nosaltres podem arribar al poder...
L'ètica de la veritat. Simplement. Dos i dos són quatre, sí o no? Home, si diu no, són cinc. Doncs, bueno, llavors parlem d'una altra cosa.
No, és important.
L'ètica fonamental, l'ètica dels grecs. De Sócrates, no hi ha anat gaire lluny.
De trobar la coherència i la veritat.
Claro.
Val, perfecte. En aquest aspecte, sí, efectivament, el nostre sistema té un problema d'ètica importantíssim, perquè vale, jo també considero que hem arribat a un punt esperpèntic o una setmana diem una mentira i la següent, com tenim noves situacions molt més immediates, molt més directes, ja ens oblidem que va passar la setmana passada. Amb aquest aspecte estic completament d'acord i la carència de coherència general dels representants. Aquí coincideixo, eh? Després, que el fonament de la democràcia sigui l'ètica, per mi és importantíssim, però crec que la democràcia... és un sistema polític on la lluita dels interessos acaba sent... té unes regles de joc i permeteix representar tothom dintre d'aquest joc de lluita de poder.
Però en un àmbit de llibertat que et garantitza l'ètica.
Efectivament.
Aquesta és la clau.
No, però clar, la pregunta seria si la nostra llibertat s'està reduint o no.
Bueno, això és... aquest és el tema, també.
Clar.
No només aquí, sinó arreu, no? I després jo crec que també hi ha una qüestió, doncs, per què s'han partit les societats occidentals? Perquè s'han partit en dos d'una manera bastant evident, no? Com passa als Estats Units, com passa la societat catalana durant un temps o ha estat partida, dividida per dos, la societat espanyola està trencada, i llavors això ho abona, per dir-ho d'alguna manera, quan jo crec que el Pedro Sánchez, a part de que va dir, ha fet el que va dir que no faria, però a part d'això, una vegada ell és investit, jo crec que comet un error, que això no és ètic, però jo crec que comet un error. Quan ell espigola doncs, els vots que necessita i els troba i això, doncs si per conquerir el poder, doncs pots recórrer a qualsevol mitjà i fins i tot a la mentida, però jo crec que ell comet un error, que encara l'estem pagant, que la nit de la investidura jo he cobert moltes eleccions. Als Estats Units n'he cobert 5 eleccions, des de l'any 72. O sigui, jo soc vell, però he cobert eleccions...
Som vells.
No és vell, jo no, eh?
Som vells.
Sí, però jo no.
Són gans
vells. Jo he cobert eleccions a Anglaterra, a Alemanya, a França, a molts llocs.
Sí, senyor.
Sempre la nit electoral, el que guanya fa un discurs institucional.
I què diu?
Governaré per tots els espanyols, per tots els americans, per tots els francesos.
Sí.
Que després no és veritat, això. Després farà el que li sembli.
Sí, sí.
Però jo crec que Pedro Sánchez comet un error quan diu governaré en contra dels que hi ha davant. No ho diu amb aquestes paraules, però diu aixecaré un mur en contra dels altres. Jo crec que aquest és un problema que rau a la política espanyola d'una manera claríssima. I llavors, tu pots governar amb el teu programa, pots fer el que vulguis, perquè si tens majoria parlamentària, doncs mira, pots aprovar la llei d'amnistia... Però el que jo crec que no ha tingut prou present o prou en compte, que quan tu aixeques un mur, si a l'altre costat hi ha la meitat d'espanyols...
Sí.
La meitat d'espanyols, que no són tots fatxes, ni de bon tros, són tot feixistes, aquests doncs, home, se sentiran interpel·lats i dir, escolti, d'acord, vostè aixeca un mur, però escolti, que sàpigui que a l'altre costat del mur hi ha la meitat dels espanyols, que hi ha molts advocats de l'Estat, hi ha l'exèrcit, hi ha el sistema bancari, hi ha l'IBEX 35... Bueno,
I ciutadans normals.
I ciutadans normals.
Ja, no,
llavors, el problema és que també de terminologia, dia, perquè si ell diu, aquella nit diu, escolteu, jo governaré per tots, des de Sumar fins a Vox, perquè tots són espanyols i tots tenen els drets i deures igual que tothom. I ell ho fa, i llavors, ara on ens trobem? Ens trobem que la situació política cada vegada es va confrontant més, perquè en el fons els de l'altre costat del mur volen saltar el mur.
Sí,
i això és desastrós per a la societat.
Efectivament, per mi, tenim el problema que s'està creant la pintura de Goya de los hermanos a garrotazo.
Exactament.
Ja no és l'abrazo genovés de que es va fer el 2016, sinó els hermanos a garrotazos de Goya, efectivament.
Sí, sí, sí.
35 minuts que passen de les 10 del matí. Fem una cosa. Anem a publicitat i a la tornada ens queden moltes més qüestions sobre la taula, perquè hem parlat del Congrés dels Diputats, però no del Parlament de Catalunya, que s'ha de constituir el proper 10 de juny. Veurem si hi haurà govern o no hi haurà govern, de seguida en parlem. Però abans saludarem en Martí Planes. Qui és Martí Planes? Doncs és membre de la plataforma Revolta Pagesa. Està concentrat ara mateix al Pertús, a la Jonquera, i per tant anirem cap allà a veure com s'hi viu tot plegat. Ho comentarem també aquí a la taula de tertúlia amb l'Emilio Román, amb Manolo Emilian Mestre i amb Lluís Foix. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Temps de tertúlia.
37 minuts que passen de les 10 del matí. Us ho explicàvem aquest matí, que els pagesos tornen a mobilitzar-se i bloquejaran durant tot el dia d'avui les fronteres entre Espanya i França per reclamar que s'acabi amb la competència deslleial amb els productes que s'importen de països de fora de la Unió Europea. Les concentracions s'estan fent a banda i banda des de les 10, com dèiem, a la frontera, juntament amb agricultors francesos, que busquen pressionar els estats i la mateixa Unió Europea en plena campanya electoral pel 9 de juny, el proper diumenge. Per tant, a aquesta hora podem anar cap allà i saludem en Martí Planes. En Martí és membre de la plataforma Revolta Pagesa i ell és ara mateix al tall concentrat al Pertús, a la Jonquera. Martí, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Com va aquest tall a aquesta hora al Pertús?
Bé, acabem d'arribar, ara ens estem instal·lant i preparant l'avituallament.
Pel cap baix, quan seríeu ara mateix?
Pel cap baix, no sé, hem comptat uns 150 tractors i hi ha molts de cotxes també, no sé, ens acaba de calcular. És que acabem d'arribar i estem aquí tots encara uns 300 o 500.
Intueixo que esteu en perfecta coordinació amb agricultors i ramaders pagesos per tal d'afrontar aquest tall un dia com avui a banda i banda dels Pirineus?
Sí, hem estat en contacte amb els francesos hem acordat això i ara estem aquí uns per un costat i els altres per l'altre.
Quines reclamacions feu un dia com avui?
Bueno, reclamem ara que estem en campanya, com tu deies, en campanya electoral europea, doncs reclamem a Europa que l'efecte de la llei d'efecte mirall, que el que ens reclamen a nosaltres, les exigències que tenim nosaltres per cultivar i per produir els nostres aliments, doncs que també ho demanin els productes que venen importats.
Com us afecta aquest producte d'importació que vosaltres qualifiqueu de deslleial?
Bueno, esclar, que aquests productes arriben amb un preu molt més baix que el que nosaltres podem produir. Perquè, clar, no és el mateix que t'exigeixin 50.000 coses com ho fan amb nosaltres, que no pas que puguis anar una mica més per lliure o productes més eficients, o els drets dels treballadors i coses així que nosaltres ens exigeixen molt, ens puja molt el preu de cost, i això és la diferència que hi ha.
Deixa'm preguntar-te, perquè avui també Unió de Pagesos posava sobre la taula que no hi participava en aquesta manifestació, en aquesta concentració, perquè deia precisament que no veia gaire legítim fer una manifestació d'aquest caràcter en plena campanya electoral per les europees. Us ha decebut Unió de Pagesos en aquest sentit?
Sí, jo crec que sí, perquè ara estem... No és que això, però nosaltres no defensem ni colors, ni banderes, ni res. Nosaltres estem aquí per la lluita nostra i per defensar el nostre futur. El que no pot ser és que depenguis de cadires, depenguis de banderes, i segons què ho pots fer, segons què no, això és de vida o mort. Nosaltres estem a les últimes i hem de mirar a defensar això com sigui. I hem de mirar que ens escoltin des d'Europa i de les maneres, bueno, jo crec que és una bona manera de que ens escoltin. Doncs si hi ha campanya electoral i hi ha eleccions diumenge, doncs que vegin que estem molestos, que no podem, estem asfixiats.
I per últim, Martí, deixem preguntar-te, que ara anirem cap a altres llocs d'aquests talls. Davant d'aquesta convocatòria de bloquejos als passos fronterers, l'Associació General d'Autònoms Transportistes de Catalunya ha reclamat que es garanteixi la lliure circulació dels més d'11.000 camions que cada dia travessen la frontera per evitar que el sector tingui pèrdues econòmiques. Podran passar els camions un dia com avui?
Bueno, ara estem evitant un carril per la circulació.
Per tant, sí, eh?
Sí, en principi no hi ha d'haver problema.
Martí Planes, membre de la plataforma Revolta Pagesa, concentrat aquesta hora al Pertús, al tall de la Jonquera. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un matí com avui. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
I nosaltres, que dèiem, podem saludar a una segona persona. És el tall de Bossòst a aquesta hora i és en Gerard Cardona. Gerard, què tal? Molt bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Com va aquest tall a aquesta hora?
Bé, aquí molt bé. Només hem tingut un problema a primera hora, que hi ha unes motos que ens han intentat creuar, i després un francès, però bé.
Com? Què és el que ha passat a primera hora amb aquestes motos?
De motoristes que tant sí com no volia passar, i amablement els hem tingut que fer entendre que no podien.
Ara, amb el tall de la Jonquera, li preguntàvem també a en Martí si estan en perfecta coordinació amb els pagesos i ramaders francesos, que són a l'altre cantó de la frontera, per tant, a l'altre cantó del Pirineu, a França. Vosaltres també suposo que esteu en permanent contacte, no?
Sí, nosaltres no els fem junts per un problema logístic amb la gendarmeria francesa, que no els deixa baixar, perquè el nostre punt el que fa és que talla dos punts fronterers. I ells volien baixar, però no els han deixat.
Escoltades i explicades les vostres reivindicacions i les vostres reclamacions, Gerard, creieu que la propera legislatura a Europa es posarà fil a l'agulla pel que fa al tema dels pagesos, no només a casa nostra, sinó a nivell europeu?
No ho sé, però si nosaltres fem aquestes protestes és perquè sí, perquè es posi fil a l'agulla, perquè se'ns escolti d'una vegada i perquè ens comencin a valorar com el que som. Som un sector bàsic, som el sector que alimenta la gent, tres vegades al dia tothom menja, i creiem bàsic que d'una vegada se'ns escolti i se'ns tingui en compte quan ens fan la normativa que ens afecta a nosaltres.
Ara ho preguntava, Gerard, que davant d'aquesta convocatòria dels bloquejos dels passos fronterers hi ha una associació, que és l'Associació General d'Autònoms Transportistes de Catalunya, que ha reclamat que es garanteixi aquesta lliure circulació dels més d'11.000 camions que passen aquest pas fronterer. Els deixareu passar un dia com avui o s'hauran d'esperar demà?
No, nosaltres no deixarem passar ningú, només a... als estudiants i a gent que tingui, si hi ha alguna malaltia o alguna cosa. Res més.
Entendreu, aleshores, que s'emprenyin els transportistes un dia com avui?
Molt mala sort, nosaltres estem emprenyats tot l'any.
Déu-n'hi-do.
Si no faríem això. Si no estiguéssim molt emprenyats, no faríem tot el que hem fet.
Heu parlat amb alguns dels candidats que es presenten per Catalunya a les europees?
Amb un candidat, sí, d'un partit, que com que estem en campanya electoral, no sé si es pot dir.
Sí, tant, que es pot dir.
Hi ha hagut algun altre candidat que també ha mostrat interès, però, bueno...
Amb quin candidat heu parlat, Gerard?
Això no sé si t'ho puc dir, jo.
Sí, home, i tant, que m'ho pots dir.
No, ens va contactar un partit d'aquí. No t'ho diré, perquè si no, igual és campanya electoral.
Val.
Un partit d'aquí, i hi ha hagut altres partits que han mostrat interès, però no et puc dir més.
Mira, ara que em parlaves de campanya electoral, també li preguntàvem abans a en Martí que Unió de Pagesos no ha volgut participar als talls d'avui perquè diuen que precisament deslegitima una mobilització com aquesta que siguem en campanya electoral. Com ho veus tu, això?
Bé, no sé si és campanya electoral o què és el que ha mogut a Unió de Pagesos per això, perquè si la reivindicació és prou important, no hi ha campanya electoral que valgui. Al final som la pagesia de Catalunya els que estem desesperats. Mm. Potser haurien d'estar al nostre cantó si es van dir el sindicat majoritari.
Gerard, hi sereu tot el dia d'avui, eh? Es preveu que s'allargui els propers dies o no?
Sí. Com?
Dic, es preveu que s'allargui els propers dies o no?
No ho sé. Crec que el permís es pot allargar, però no ho sé. Els talls són sobirans i decidiran.
Mm-hmm. Gerard Cardona, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui. Que vagi molt bé.
Vinga, merci.
3:15 del matí. Lluís, com ho veus tu, tot això?
Bueno, home, hi ha un descontent general en el món de la pagesia, per moltes raons. Una d'elles és el reglamentisme al que estan sotmesos els pagesos. El pagès no crema els boscos, el pagès no fa malbé el paisatge, i el pagès fa la seva feina amb una observació, jo crec que exagerada, per part de l'administració pública. Cosa que pot ser comprensible, però el que jo crec que no és comprensible és que es vulgui arreglar el món de la pagesia des de despatxos, ja siguin a Brussel·les, ja siguin a Madrid, ja siguin a Barcelona, o ja siguin a Lleida, o siguin a Girona, no? Aleshores, hi ha una percepció d'una reglamentació absolutament desproporcionada, una paperassa que el pagès que treballa, doncs, les xifres que s'han donat, ha de dedicar el 20% del seu temps a omplir papers, està preparat per les inspeccions. La PAC arriba, però arriba després d'una gran paperassa que jo crec que fa molt inviable la professió de pagès. I després hi ha un tema, dues qüestions, que s'ha vist una pandèmia, eh? Ara parlem de l'energia. L'energia és necessària. L'energia elèctrica, el gas, etc. Però hi ha una energia que jo crec que és la prioritària, que és l'energia alimentària. Aleshores, per exemple, s'està fent en el país terres que estan conreades i que són terres de secà i que a la millor no produeixen el que produirien les que estan en regadiu, que s'està imposant, doncs, plaques fotovoltaiques, no? A mi em sembla que això és un error estratègic. No estic en contra ni de les renovables, ni de les plaques fotovoltaiques, ni tampoc de l'energia eòlica. El que estic en contra és allà on es conrea per alimentació o per la ramaderia. Jo crec que aquest és un sector primari que en temps de crisi és absolutament imprescindible per sobreviure. O sigui, què passaria si aquí, de sobte, doncs no hi haguessin totes la producció de carn o la producció de cereal o la producció de fruita que hi ha? Bueno, i aleshores jo crec que, com que estem portats per aquesta política que ve d'Europa, l'agenda 2030, que aquest noi no ho ha dit, però és el que em diuen a mi cada dissabte, diumenge, quan vaig per allà per les meves terres. No? Doncs que es veuen, que no només que són incompresos, és que veuen que hi ha com una tendència a fer del camp una cosa que la gent no en pugui viure. I jo crec que això és un error molt gran que fa que, com diuen, doncs, que la Catalunya buida o l'Espanya vacia o la França buida, que també es diu, doncs cada vegada serà més buida si no hi ha aquest reconeixement i aquesta atenció que tenen la gent que se dedica a cuidar les terres. I sense, si les terres no es cuiden, es tornen ermes. I si es tornen ermes, doncs, bueno, hi haurà... serà molt bonic per anar a passar el cap de setmana, i fer allà per uns carrerons, i anar amb un 4x4, i anar amb bicicleta, estarà molt bé. Però no oblidem que el país, aquest país nostre, té una reminiscència pagesa que es remunta a la nit dels temps. I això, volguer-ho aniquilar o volguer-ho anul·lar perquè resulta que a Brussel·les o resulta que a Madrid o a Barcelona algú ha decidit com s'havia de fer la pagesia, jo crec que això és un error. I crec que la gent es resisteix no només per guanyar-se la vida, sinó perquè té una estima a la terra molt forta, que la gent això no ho sap calibrar. O sigui,
i sobretot, Lluís, que no hi ha canvi generacional. Està tan difícil la cosa...
Exacte. Però també he de dir que hi ha gent que es dedica a pagès amb eines modernes, sense vulnerar cap reglament ni cap llei, doncs que es guanya millor la vida un pagès ben organitzat que un metge de l'Eixample de Barcelona. També és veritat, això.
Per cert, deixeu-me recordar els talls, que són a la Jonquera, al Pertús, al Coll d'Ares, a Puigcerdà, a la Seu d'Urgell i a Bossòst. Manolo.
Jo estic completament d'acord amb tot el que diu el Lluís. Evidentment, jo m'he criat, bueno, jo he nascut en el món de la ramaderia i la pagesia, i a casa m'ho tenien. És molt trist. Veure la evolució que s'ha pegat és molt trist. Però el més trist per mi és veure que hi ha senyors o senyores, en aquest cas hi ha senyores en Espanya, que dictaminen el que ha de ser la pagesia des d'una filosofia purament ecologista erràtica. Vull dir-ho. No hi ha millor ecologia que la que practiquen els pagesos. És la sabidoria de la gent i del poble i de la història en la preservació de la natura. I això ho estem veient en els incendis multiplicats. Que allà on se mor la pagesia i el conreu comencen a créixer els incendis d'una manera desaforada. I aquí vull fer una denúncia. Ja la vaig fer fa 20 i tants anys al Congrés de Diputats i no m'han fet cas mai. La major part dels incendis que hi ha en Espanya estan provocats. I per mi, hi ha una tècnica revolucionària de provocar els incendis amb una finalitat revolucionària que la van ensajar a la Revolució Centroamericana els sandinistes. I jo vaig estar treballant durant 2 anys aquest camp, vaig estar parlant amb grans sandinistes, nada menys que el cunyat dels germans Ortega de Nicaragua, i ell m'explicava a mi com resulta que ells cremaven les collites per crear pobresa i fam al poble, i com ells creen a vegades boscos o trossos de selva per poder fastidiar. És a dir, a mi ningú m'estrau que aquí en Espanya hi ha molts incendis que estan provocats per algú, i per algú amb una clara intencionalitat política, i no tan partidista, dic política. Hi ha senyors que tenen interès en que Espanya se desàrtiga, i venen a crear aquest problema, i no vull senyalar més. Jo tinc una sospita molt sèria, però no vull senyalar més. Jo solament defenc el principi de que vagin en cura a valorar el que és els incendis provocats, que són la majoria, i per què són provocats, i vagin en cura a valorar la feina, el treball, l'esforç de manteniment ecològic de la natura que fan els pagesos. I fan el ramaders, perquè qui neteja el bosc són les ovelles i els cabres, I clar, aleshores, clar, la ignorància de certs actors de la política, i sobretot de la 2030, l'agenda famosa, a mi em pareix escandalosa. Es volgués fer un dirigisme en una direcció determinada. I això és la pobresa d'Europa, i això és la dependència d'Europa d'altres països, com ara mateix, per poder complimentar les necessitats de panificadores, ja que recorren ara, en plena guerra, a Ucraïna. Però també per compte del que estem parlant. És a dir, hi ha un problema molt seriós i els pagesos tenen tota la raó, tota la raó. I els governs d'Europa o es posen el cervell en forma, o realment Europa tindrà un problema gravíssim amb la pagesia i amb el subministre alimentari, perquè depèn de països que no practiquen cap mena de seguretat ni garantia en el conreu, a mi que això és molt perillós,
Emilio.
Jo, per començar, jo crec que és positiu aquest tipus de protestes, perquè al cap i a la fi és un front comú. És a dir, hem deixat una miqueta de banda els famosos sabotatges dels francesos als productes espanyols perquè són de menys qualitat o són més competitius, que no permeten respectar la situació francesa o la resta d'Europa, I per mi aquest front comú, ja crec que és un aspecte positiu. És a dir, és veritat que és un front comú enfront d'algú que és exterior a la Unió Europea, però es podria fer una interpretació positiva. Després, el tema de l'energia i el sector agrari, per mi, evidentment, dintre del nostre sistema polític, social, cultural, etc., sense energia i sense agricultura no som res. Això és evident. No tinc cap aspecte a comentar més enllà que sí, efectivament. I quan la protesta dels pagesos, per mi sí és important quan les persones que estan dintre les institucions o els funcionaris que poden tenir aquesta actitud democràtica, que democràtica al cap i a la fi és escoltar els interessos contraposats de l'altra part, sí seria important, que jo estic d'acord tant amb Lluís com Manolo, d'escoltar els sectors que estan directament implicats amb la producció, que en aquest cas seria el sector agrícola, els pagesos, anar a parlar amb ells, escoltar les seves demandes, etc. És a dir, evitar una miqueta el clivatge ciutat-camp que es pot generar des de la ciutat, amb els coneixements, el benestar que tenim, oblidar què és la pagesia, què és el món rural, perquè després, per exemple, per mi, Vox és la manifestació d'una Espanya oblidada en el sentit d'aquella Espanya que des del món de les ciutats rebutgem, com som els temes dels toros, els temes de la casa, etc. Això és un aspecte que ha existit i al final el sistema polític ha manifestat en un partit polític. I això potser és un error dels gestors del seu moment de no fer atenció a totes aquestes demandes. Per mi, això estic d'acord. També és veritat que jo tinc més reticències amb el tema de la reglamentació. Per exemple, amb el tema del Brexit, que és un cas pràctic, els britànics han sortit. Perfecte. Vaig llegir un article de Guardian, que evidentment és progressista, d'esquerres, etc., i pro-europeu, però van explicar que des que han sortit de la Unió Europea hi ha moltes reglamentacions que s'han relaxat a nivell de qualitat i seguiment i seguretat dels productes. I, per exemple, ara el Tàmesis, a la zona d'Oxford, com ja no tenen tantes restriccions europees per als reglaments o les directives, ara tenen més contaminació d'aigües fecals al riu i ara mateix tenen un problema de contaminació al riu, que és menys saludable que abans. I això també té que veure amb les reglamentacions. I crec que la pagesia és important no oblidar. És a dir, jo sí puc partir des del principi que qui està gestionant la terra coneix més jo la terra que jo. Però també és veritat que els humans podem tenir una tendència natural a anar pel camí o més fàcil o més destructiu respecte al comú en general. És a dir, des de la meva finca tot va bé, però a mi jo agafo els residus i van cap a una altra zona i no m'importa perquè és la finca de l'altra. I en aquest aspecte la reglamentació depèn. Jo sí crec que s'ha d'escoltar els pagesos, però tampoc estic en contra de que la paperassa o la burocràcia sigui un problema, sinó que el millor problema és no donar les eines o el personal necessari per fer que les necessitats de control, qualitat i seguretat puguin equilibrar-se amb les necessitats de la pagesia, que és treballar al camp, i a més amb el problema generacional, que és veritat que no anem al camp a treballar.
Segurament en parlades d'Anglaterra, Emilio, i molta gent digui, oh sí, però com que ja no és Europa... Au.
És una xifra.
Per exemple, els dos que ens han parlat des de peu de manifestació, per entendre'ns, diuen una cosa que no l'han tocat. És a dir, clar, si aquí les maduixes que ara venen de Marroc, per exemple, sí. Doncs no passen pels mateixos filtres de qualitat que les maduixes que es fan al Maresme. I aleshores, això aquí té uns costos i allà no els té. Aleshores, resulta que les maduixes que es venen... Per exemple, per Sant Jordi, em sembla que van arribar 7 o 8 milions de roses.
Sí, sí, sí.
Em sembla...
Van dir que l'últim any de roses catalanes, eh?
Exactament.
Aquest Sant Jordi, eh?
Quan aquí, al Maresme, us en recordeu?
Sí, home, sí.
No cal... S'han fent... Per què? Doncs perquè aquestes roses doncs venen, o poden venir de Colòmbia, o poden venir de Marroc, o allà on sigui, m'és igual, sí, sí. No? Però clar, tenen raó aquests que s'estan manifestant ara. Home, si nosaltres se'ns aplica aquests reglaments, com és que el producte final que ens arriba aquí d'altres països no l'apliquen, o no estem segurs que l'apliquin? I aquest és el fons de la queixa. Jo crec que tenen raó.
Un minut, ja arribem a les 11 del matí. Parlant de polítics, permeteu-me que parli també de robatoris. Solia fer un robatori en directe, contesteu-me fora del directe, tranquils. Però estaria molt bé que Manolo William Mestre, Lluís Foix i Emilio Román m'acompanyessin també ara a aquesta taula el proper dia 10. Que hi ha la Constitució del Parlament de Catalunya. Però què passa? Ja parlarem.
Cap problema.
Manolo, cap, Lluís, cap, Emilio, moltíssimes gràcies per acompanyar-me en un moment un dia com avui. Que vagi molt bé.
Bon dia.
De seguida saludem a Júlia Julve, els informatius, com sempre, puntual, que arriba a les 11, ens parla del que ha passat, del que està passant, vaja, la política catalana, del que passa amb els pagesos, tant a Catalunya com a França, en aquesta concentració que durarà tot el dia d'avui, i sobretot sobre les eleccions també de Mèxic, que han donat, o sembla ser, que han donat la primera presidenta mexicana al país. Júlia Julve, i de seguida tornem amb més caravana. Fins ara.